Seguim al Connectats a l'estiu. Avui ens acompanya, des d'aquí, des dels estudis de Cugat.cat, una destacada flautista santcugatenca amb una carrera ja consolidada a les seves esquenes. Reconeguda internacionalment, ha actuat en escenaris d'arreu del món. Va començar des del Teatre del Liceu fins a capitals com Los Angeles, Nova York, Milán o Oman. Ha estat reconeguda nombroses vegades amb diferents premis. De fet, l'últim guardó s'ha fet públic aquest mes d'agost. Ha estat reconeguda amb el segon premi als Golden Classical Music Awards de la New York International Competition, que la selecciona per tocar al Carnegie Hall aquest 2 de novembre. La saludem, ella és l'Elisabet Frank. Elisabet, bon dia.
Bon dia, Albert.
Bé, ara mateix ets a la Xina, no? Bueno, ets aquí, però has tornat de la Xina. Explica'ns una mica què hi fas allà.
Bé, doncs estic treballant. Ja hi porto 3 mesos amb una nova orquestra. Abans estava amb una altra i ara visc a Tianjin, que està a la vora de Pequín. I vaig marxar-hi el maig, vaig estar fent un període, ja havia estat seleccionada, vaig estar un mes de trial i vaig fer una audició a finals de mes, de maig, i em van donar la plaça de solista.
Per tant, ara ets a Tianjin, però vas començar a una altra orquestra, és així, no?
Ah, exacte. Vaig anar a l'octubre, farà 2 anys, va ser quan vaig començar tota aquesta odissea aventura xinesa, i estava a Suzhou al principi, que era a la vora de Xangai.
Sí, Xangai, Pequín, una mica els dos nuclis urbans de la Xina, no?
Correcte, sí.
No sé com, explica'ns una mica més enllà, ara parlarem de música, però primer m'agradaria preguntar-te, no sé com viu una santcugatenca a la Xina, no sé si el canvi és molt dràstic, com ho portes?
El canvi és dràstic, evidentment, no? Estem parlant a una ciutat, a un país amb una cultura totalment diferent i no allò que dius una mica diferent, sinó molt, amb uns altres valors, una altra manera de viure, una altra manera de treballar. Però jo sempre és el que dic, és una pregunta que em fa tothom, com ho portes al canvi, dius, bueno, si vas amb mentalitat oberta, sempre el pots fer, sempre t'hi pots adaptar. No al 100%, evidentment, però t'hi pots adaptar i estar-hi bé. I evidentment que trobo a faltar, no? Estar aquí ara aquests dies que estigui a Sant Cugat, que surts a passejar, que dius, ai, com ho trobava a faltar. Però quan estàs allà, i també amb una feina molt bona que tinc allà, dius, home, doncs em val la pena.
Ara que no ens escolten, Shanghai o Pequín?
Estic molt bé a Pequín.
Sí?
Sí, sí.
A mi m'han dit, jo vaig ser a la Xina fa poc, però vaig anar a Yunnan, que és la zona rural, i m'han dit que Pequín és, a part de ser gegantí, hi ha moltíssim cotxe, molt trànsit. No sé si has agafat un cotxe per allà, pels carrers de Pequín.
És horror. Tinc una moto, que m'ho vaig plantejar molt abans d'agafar-la, però ja ho tinc controlat. Sí que és veritat, és una bogeria el tràfic. I a Pequín també és veritat que hi ha més, diria, poder més descontrol respecte a Xangai, però el que dèiem és adaptar-s'hi.
Adaptar-se perquè l'oportunitat professional és molt bona, com bé has apuntat. M'agradaria ja per tancar aquest bloc de la Xina, ja deixem la Xina en pau, però primer dir-te que no sé si és momentani, si de moment no valores el tornar allà perquè l'oportunitat és molt bona, no sé com ho veus tu.
De moment, clar, no es pot dir mai, no? I sobretot en aquest món nostre de la música, perquè d'un dia per un altre pot passar una cosa, mai ja sap, però l'intenció ara és encara estar-me una temporada, sobretot perquè, tot i que ja et dic això, no? Són 2 anys, en aquesta nova orquestra només han sigut 3 mesos. I és una bona orquestra, és una bona feina, per mi a nivell d'experiència i a nivell curricular m'interessa molt. Sí que una temporada, de moment, tot apunta que la temporada vinent segueixo amb ells.
Molt bé. Ara per ara ets aquí a Catalunya. No sé si aquest estiu tens alguna actuació prevista.
Sí, el 22 d'aquest mes, clar, perquè me'n vaig el 25.
22 d'agost, actues a on?
Al Festival de Cap Roig, al concert de tancament que el fa Andrea Bocelli, i jo estaré tocant a l'orquestra.
T'estrenes al Festival de Cap Roig, ja havies tocat abans.
M'estreno. Altres vegades m'ho havien proposat, però sempre em trobava o que no hi era o que no podia. Ja sé que aquest any em fa il·lusió perquè just han sigut aquestes 2 setmanes que he estat aquí, ja feia temps que m'ho deien i al principi dic si ho puc arreglar en vacances o així, la mar de bé, i ha pogut ser.
Perquè també aquests dies també has fet actuacions, no? Per aquí?
No, per aquí no. Vaig estar a Xangai, perquè de fet ara amb l'orquestra vaig acabar i ja farà 2 setmanes, sí, 2 setmanes, però em van convidar a un festival molt important de flauta a Xangai, que vaig estar fent masterclass, concerts i tribunal amb uns concursos.
Per tant, 22 d'agost, Festival de Cap Roig, 25 ja tornem cap a Tianjin. M'agradaria preguntar-te també, sobretot, avui en dia, que doncs, que la indústria musical i la nostra societat, d'alguna forma, sobretot els joves, aposten més per la vessant comercial de la música. Tu, que ets una estàndard i un exponent de la música clàssica, no sé com es viu des de la vostra perspectiva, doncs, tota aquesta corrent una mica dels diners i no tant de l'artista i del músic.
Es nota. Veus que hi ha una baixada, veus que és difícil. A vegades jo m'hi trobo, no?, per vendre un concert o per programar un concert. És molt més complicat que abans. No és tan fàcil fer, o sobretot dins de la vessant de clàssica, si vols ser una miqueta tirar per la branca solista, és molt més difícil, perquè és el que dius, no hi ha tota una part més comercial al darrere, que no tant com seria organitzar un concert, però no em puc queixar. En el meu cas, he de dir que estic contenta com estan anant les coses.
De fet, perquè la carrera que tens les esquenes és molt prolífica, perquè si fa o no fa tot ha vingut en els últims 10 anys.
Sí, o almenys i tot, diríem els últims poder 5 anys o així.
Podríem detallar un breu recorregut, no fa falta anomenar tots els títols i tots els premis, però per situar-te una mica, com va anar? Jo sé que el 2008-2009 estaves trampejant estudis i feina al Teatre Gran Liceu.
Exacte, i estava estudiant a París, aleshores, sí.
I aleshores vas escalant, i en 10 anys estem que ets solista a la Xina, no?
Correcte.
Doncs, i a part una trajectòria farcida de premis, has tocat amb diferents orquestres, vull dir que ha estat breu, però a la vegada...
Molt intens.
Tu com ho has pogut assimilar, o has anat una mica que t'anaves trobant les coses a mesura que t'anaven sortint?
Sempre et venen, el que et comentava abans, et venen, en el nostre cas, et venen de cop, no?, inesperats, com pot ser, pugui ser guanyar un concurs o no, o treure una plaça d'orquestra o no. En el moment sempre em sobtava, però després sempre ho vas assimilant. Costa més o menys, perquè el cas de Xina me'n recordo, quan vaig fer l'audició vaig anar a París a fer-la, perquè les feien per Europa, havies d'anar-les a fer a París les proves, i clar, allò que dius, vaja, quan veus que la prova et va bé, dius, si ara m'agafen, què? Perquè és un canvi bèstia, i sí, quan m'ho van dir, va ser un moment de, ui, aviam, situem-nos.
Com funciona? No ho tenia apuntat, però com funcionen aquestes proves per tocar a orquestres de tant renom? Com són aquestes?
Una audició.
Sí.
Normalment surt una plaça. En el cas de les flautes, com que en són moltíssimes i hi ha moltes poques, en una orquestra et trobes que hi ha 3 flautes, hi ha sempre bastanta competència, podem parlar de 200 persones que et presentes per una, jo m'hi he trobat, per una plaça. I llavors hi ha un repertori imposat, que ja et diuen l'orquestra un temps abans, uh-huh, un concert, i llavors tot de passatges d'orquestra, que s'acostumen a dir un mes abans de la prova o unes setmanes abans de la prova. I quan entres, la primera ronda és horrorosa, perquè són 5 minuts normalment, esteu tots tancats en una mateixa aula, vas passant un per un, amb un tribunal que pot ser que el veguis o no, si hi ha paret o si hi ha pantalla o no, i et demanen un fragment del concert i a lo millor entres d'orquestra. Llavors d'aquí es fa una gran criba, normalment en passaran uns 11 a segona ronda, i escolta una mica més.
Sí, pots... de 200 passem a 11.
Sí, el general és de 200 a 15, uns 15, sí.
Sí, la competència és brutal.
És brutal. S'ha de dir que és una part difícil, la de les audicions.
Que suposo que gestionar tot el nerviosisme, no?, l'ansietat, el neguit de voler aconseguir la plaça, jugant en contra també moltes vegades.
Sí. Jo moltes vegades ho dic, no sempre guanya l'audició el que toca millor, sinó el que aconsegueix. Bé, evidentment que toca bé, però que aconsegueix portar tots els nervis controlats, tenir un bon dia. Si et toca esperar, perquè a mi m'ha passat algunes vegades que entres, has d'anar a les 9 del matí, però no tocaràs fins les 5 de la tarda.
Què dius ara?
Sí, i això és horrorós.
I que estàs fet allà un sac de nervis que no saps...
No, jo em porto llibre... No, ara últimament jo el que faig és anar amb auriculars, perquè, clar, a més sentint 200 flautes, que al final dius, bueno, ja n'acabes fart, dius, per què he triat aquesta carrera, no?
Que per molt bé que toquin aquests 200 músics tots junts, potser fins
no,
i tot sembla...
No, fa mal.
Vaja. Escolta'm, hem comentat que va ser reconeguda l'1 d'agost amb el segon premi als Golden Classical Music Awards.
Sí.
No sé com... perquè jo sé que estaves molt contenta. Com va ser tot plegat?
Vaig enviar... Era un concurs que m'havia presentat l'any passat, i aleshores vaig quedar finalista, però no vaig treure premi. I aquest any vaig dir, mira, era l'última vegada que m'hi podia presentar per temes d'edat i tot això, dic, no m'envio.
Per què? Els premis funcionen...
Sí, els concursos normalment es posa... Bueno, hi ha alguns que no, que són oberts, però altres que hi ha un límit d'edat, que acostuma a ser 35.
Vale.
O 30 o 35, i aquest era 35, i just jo ara en tinc 35. Dic, mira, és l'última vegada que el puc fer... tenia unes gravacions molt bones d'un concert que vaig fer al maig amb orquestra a Itàlia.
Tu com a solista?
Sí, amb un concert que vaig compartir amb Sir James Galway, que és considerat el número 1 mundial així de la flauta.
Se t'il·lumina la cara, quan parles d'ell.
Se m'il·lumina molt la cara. I va ser una experiència molt maca, perquè ell em va dir, mira, per primera vegada et vull presentar un concert. I abans d'ell vaig tocar ja un parell de peces, però també amb orquestra i tot. I va anar bé, allò que vaig tocar a memòria està tot ple, va ser un concert molt maco. I és d'aquelles gravacions que dius, aquestes són bones després per enviar un concurs. Quan són tipus aquest, que no era anar directe físicament al concurs, sinó que era tot a través de gravacions i currículum.
Material compilat, no?
Exacte.
Val. I suposo que molta il·lusió.
Molta il·lusió, no m'ho esperava.
Podràs trucar, de fet, al Carnegie Hall aquest 2 de novembre.
Sí. Entenc
que és a Nova York.
Nova York.
Sí. Ja has tocat a Nova York, però sí. Suposo que tornar sempre fa patxoca, no?
Sempre fa patxoca, i a més en un lloc com el Carnegie, que dius una vegada, no? És el que vaig comentar amb la meva família, dic una vegada és un somni, que és el que va passar, dic, però que dues vegades, perquè serà la segona vegada que toco el Carnegie Hall, dius, home, ja és una il·lusió molt gran, de dir, vale, ja no és només un premi d'una banda, sinó per un altre lloc, veus que les coses estan anant bé.
Perquè suposo que és molt diferent afrontar un concert quan ets solista o quan estàs a l'orquestra. No sé, quan últimament estàs fent actuacions en solitari, bueno, acompanyada, però sento la peça important, per així dir-ho, no sé com ho reps, si estàs molt nerviosa, com ho gestiones, o és ambició pura i estàs molt motivada perquè surti bé.
Hi ha de tot. Nervis hi són sempre i que hi segueixin sent. És una cosa molt positiva, no? És allò que dius, ai, hi ha gent que ho pateix, el tema dels nervis, però sempre, si els poses de cara al teu cantó, és sempre una... Jo ho dic, és un plus que no el tens quan estàs normalment, no?, fent el dia a dia tocant. Llavors, hi han de ser, per una part, evidentment, s'han de saber controlar, i d'ambició, bueno, el que tens... Jo sempre, a l'hora de tocar, el que vull és intentar-ho fer el millor que puc. Evidentment, al darrere hi ha hagut una preparació molt bèstia per cada concert, que el públic li agradi. Sempre em plantejo un repertori abans de proposar, quan em demanen un concert i em donen carta lliure per tocar, sempre penso el primer, un repertori que pugui agradar, i ja està.
I fruit de tota aquesta preparació, de tota aquesta feina i de tota aquesta entrega, arribar al reconeixement i n'has recollit uns quants de premis. No sé si n'hi ha algun que t'hagi fet especial il·lusió, si tots t'agraden per igual.
No, n'hi ha, però són tots tan diferents. Però sí que diria que segurament dels que més il·lusió m'han fet va ser quan Sir James Galway em va donar el Rising Star, que era un premi que ell dona una vegada a l'any, o no el dona quan troba un flautista que ell considera que ha destacat i que farà carrera. Aquest va ser el 2013, el mateix any que m'han donat també un premi Ciutat de Sant Cugat. Aquest va ser molt especial, però clar, és un premi que no és musical, per dir, però te l'han donat per una trajectòria musical. I aquest sí que va ser una molt bona sorpresa, a part que no m'ho esperava per res, treure'l com ho van proposar. Sí, i tant, no? Molt, molt contenta, però dius, no passaré no arribaré ni a finalista. I sí, sí.
I ara vas abanderant el nom del municipi arreu del món, no?
Sí, sí, sí. Sempre em diuen, ets a Barcelona? No, de Sant Cugat.
Has parlat de Sir James Galway. Pels ignorants com jo i tots els que ens estan escoltant que no sàpiguen qui és, fes-nos en 5 cèntims perquè, escolta'm, jo estic aquí intentant intrigat. Dissimular i no sé qui és.
James Galway és un flautista que ara farà 80 anys aquest any. Va estar a la Berliner Philharmoniker a l'època de Herbert von Karajan, que era considerat un dels grans directors d'aquests mítics, i és una persona que té Grammys, ha recollit tot tipus de premis discogràfics, ho ha gravat gairebé tot. Et diria que poder la seva discografia passa dels 60 CDs que té, i té la característica que ha tocat tot tipus de música, des de clàssica, evidentment, parlarem del 90%, però a la seva època tocava amb Chieftains, amb Cleo, amb altres artistes, i va ser qui va gravar la banda sonora del Senyor dels Anells.
Què dius ara?
El Retorno del Rei.
Ara m'has emocionat.
Ara t'he emocionat, saps?
Fins ara no m'estaves convencent, però...
No convenç aquest senyor. Era tots els solos aquells, bueno, d'aquelles flautes que senten el Senyor dels Anells, és James Galway.
Per tant, referència dins del món de la música i, per extensió, referència dins del món dels flautistes, que és que tu, on tu ets, no?
Exacte.
I ara parlàvem de has pogut tocar gent amb gent que admires o has pogut conèixer gent que admires. M'agradaria ara noms que hagis, que diguis, ostres, amb aquest, quina il·lusió, quan vam tocar...
Bueno, doncs amb la que més et diria va ser un concert a l'Escala el 2010 que dirigia Gustavo Dudamel, que com a director és el director de Los Angeles Filarmònic i el més del moment, per dir-ho així. Va ser un concert que em va fer molta, molta gràcia. Després, estant a Xina, l'any passat em vaig fer un de molt interessant, que va ser amb Tan Dun, que és el compositor de les bandes sonores Tigre i Dragón, Hero i The Bank, un que es diu El Banquete, aquesta no l'he vista, aquesta pel·lícula, i vam fer tot un concert que era una passada, que era, es projectaven al darrere les escenes de lluita de la pel·lícula, perquè era tot d'arts marcials, i anàvem tocant nosaltres en directe tota la música coincidint amb la pel·lícula.
O sigui, aquestes visualitzacions de films que es fan acompanyats d'una orquestra en directe, perquè
exacte,
la banda sonora és molt potent.
Però en aquest cas que ho dirigia el mateix compositor, perquè ell estava allà. I clar, era el plus aquest, no? Perquè això, ara es fa bastant, això de fer bandes sonores en directe.
Això a la Xina?
Això a la Xina.
Uh-huh. Quin director tens ara mateix a Tianjin?
El titular es diu Mu Haitang. Sona xinès.
Mu Haitang.
Mu Haitang.
I tant, i tant.
Però sembla ser que aquest senyor, ja té la seva edat, li queda una temporada amb l'orquestra, no s'ha dit oficialment, però suposem que encara hi serà una temporada, però que després ja vindrà director nou.
Mm-hmm. Perquè els músics, quina relació teniu amb el director? És propera? El veieu poc? No sé com...
El veiem una vegada al mes, més o menys, que és el titular. Els altres programes conviden altres directors. I no, la relació, és, sobretot sent xina, és bastant freda. Sobretot ells tenen molt aquest concepte, no?, de respecte...
Verticalitat, no?
Verticalitat, exacte. Sí, sí que és una cosa que he trobat, no?, que és una miqueta dur en aquest sentit.
Perquè amb els membres de l'orquestra, entenc que no són tots xinesos, sinó que hi ha diferents cultures, no sé com...
No, en aquesta, ara tots són xinesos.
Ah, sí?
Hi ha un coreà, una taiwanesa, i hi havia un xicot rus que ha estat aquests mesos, però just ara ha tret plaça a una altra orquestra i ho deixa. És a dir, que em quedaré jo com l'única.
L'única occidental ets tu?
L'única occidental.
I fas vida amb els companys d'orquestra, aleshores?
Sí, 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 sí. O amb altra gent d'allà que...
El xinès el domines?
No.
Gens ni mica?
Gens. Ara, a marxes forçades, estic intentant, però és tan difícil. Difícil.
Perquè allà anglès tampoc se'n parla massa.
No se'n parla massa. I... Per sort, els directors sí. De moment m'he trobat que tots els directors, en aquests 3 mesos...
Que al final és la comunicació més important que has de tenir.
Exacte. Parlen anglès, però hi ha companys d'orquestra, sobretot els que són més grans, que no parlen anglès.
Clar, llavors que somriure, gestualitat i paciència.
Sí, sí, ensenyar-ho tocant, no? Perquè a vegades dius, bueno, veus que hi ha un passatge que no ha funcionat i li vols dir, mira, aquí no ho hem fet junts, ho provem així, ho provem així. Dius, clar, com li dius? Dius, bueno, ho ensenyes tocant.
O sigui, que mica, més o menys te'n vas sortint, no?
A poc a poc. Molt a mica a mica.
He estat rascant aquest matí per veure si et podia fer alguna pregunta i he vist que, més enllà de les que ja tenia produïdes, que a part de tocar per tot el món, també tens algun disc.
Sí. El disc va ser Gypsiers, va sortir el 2016, ja té 2 anys aquest disc, i va ser el meu debut discogràfic. Va sortir arrel d'un concurs de Barcelona, el concurs internacional de música de les Corts, que hi havia un premi, hi havia el primer, segon, tercer premi, però a més hi havia una discogràfica, el tribunal, que escollia, no havia de ser el primer premi, podia ser qualsevol altre, per fer un disc. I jo aquell any sempre em van fer la conya que va ser el triplet, perquè em vaig endur el primer premi, el premi del disc i el premi del públic.
Carai.
Va ser un any, va ser molt sonat aquell concurs, és allò que el recordes amb carinyo, però ja dius, va ser, bueno, un ple, no? Tot
el 2016,
ple.
Això.
El 2016.
I quin tipus de música hi trobem a Gypsiers?
Hi han dues peces d'un compositor, Pablo de Sarasate, que es diu Aires Gitanos, una, i és així una mica folklòrica, i una fantasia sobre l'òpera de Carmen, que també, no?, és tot el tema aquest bohemi, gitano, diguem-ho així, i vaig dir, mira, a partir d'aquí ho començaré a fer tot. I llavors vaig buscar altres peces de llocs on havia viscut, o sigui, un parell d'obres franceses i un parell d'obres italianes, per l'època que havia viscut a Milà.
Per tant, tens influència d'arreu on, on t'hi has assentat, has agafat un bocinet de cada cultura, no?
Per aquest primer disc, sí. Em va semblar una temàtica molt bonica.
I el resultat final del disc, no sé si n'estàs molt orgullosa.
Sí, molt, no m'ho pensava. És un patiment, vulguis que no, quan has de fer un CD. I a part també el vam gravar aquí a l'Auditori de Sant Cugat, que el Pep Tugues va ser molt amable, que desinteressadament van col·laborar. Però dius, clar, una cosa és que et diguis fes un disc, però llavors comença a buscar un lloc, comença a llogar un piano, és una despesa descomunal. I doncs estic molt contenta que hi va haver-hi molta gent, entre ells el Pep Tugues, que van donar un cop de mà per dir, mira, som els primers que aquest disc surti a la llum, sola és una miqueta complicat, millor si et posem amb una mica d'ajuda, entre tots ho aconseguim. I el resultat va estar molt bé, i sobretot el que més em va agradar és que ha tret dos premis molt importants als Estats Units, aquest CD.
Ah, sí? Sí. Quins dos premis?
Va treure medalla d'or als Global Music Awards a Califòrnia, i va donar una medalla d'or pel disc i una altra a mi per artista emergent.
Elisabet, és fantàstic això, eh? No pots parar de recollir premis. No,
aquest va ser molt inesperat. I a Los Angeles també va treure millor disc de clàssica dels Academy Music Awards.
Elisabet, ens hem d'anar acomiadant. Moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
T'escoltarem, d'acord?
D'acord.
Bon dia.
Gràcies, Albert.